Xavi Seixó, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, Flaqui.
Ahir ens explicaves, Xavi Pasqual està entre el sí que li diu el seu sentiment barcelonista, els dubtes que li genera la planificació, la possibilitat que es quedi sense poder fer fitxatges, doncs fa uns minuts s'ha fet oficial, finalment podem dir que s'imposa el cor, Xavi Pasqual li diu que sí a tornar al Barça.
Sí, 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 i amb això hem de dir que una conversa directa entre Joan Laporta i el tècnic de Gavà ha estat realment decisiva. I bueno, doncs anirem coneixent, suposo, amb els dies, doncs el que demana Pasqual, el que el club li ha promès. El que sabem és que l'acord de Xavi Pasqual pel seu retorn al Palau és pel que resta d'aquesta temporada i dos més, és a dir, signa fins al 30 de juny del 2028. Com dic, aquesta matinada és quan s'ha tancat tot. Sembla, segons fonts de la negociació, que Josep Cubells ha tingut un paper bastant secundari en aquestes negociacions, que ha agafat Joan Laporta, també Joan Carles Navarro, Mario Bruno, en fi, la secretaria tècnica. Pasqual s'incorporarà, Flaqui, el dilluns i debutarà al camp de l'Efes el dijous vinent amb Eurolliga. Això què vol dir? Vol dir que Òscar Orellana, que ahir va dirigir força bé l'equip a Múnich, on el Barça va guanyar d'un punt, dirigirà l'equip demà contra la Virtus de Bolonya al Palau i diumenge a les 7 de la tarda ACB contra el Baskonia. Sabem també que Xavi Pasqual portarà a Íñigo Zorzano, que és el seu segon, i veurem quina remodelació fa o no de l'estaf tècnic. I finalment comentar-te que Pasqual té 53 anys, que la primera etapa en el club va ser del 2008 al 2016, substituint a Dusko Ivanović, que per cert vindrà demà amb la Virtus, que va guanyar 19 títols, entre els quals hi ha la Eurolliga del 2010.
Doncs signa fins a l'estiu del 2028, el que resta d'aquesta temporada i dues temporades més. Xavi Pasqual, acompanyat de Zorzano, el seu segon. Veurem en què queda tot plegat, si el Barça li pot o no oferir alguna mena de reforç per afrontar amb alguna garantia més de poder lluitar per coses aquesta temporada. I dilluns s'estrenaria Xavi Pasqual, entraria en dinàmica d'equip, no dirigirà, per tant, els partits de demà al Palau, ni tampoc el del cap de setmana, davant de Baskonia. Xavi, com a coneixedor del Barça de bàsquet, quina interpretació, entrem en el territori de l'opinió, què et sembla el retorn de Xavi Pasqual al Palau?
Home, d'entrada em sembla molt bé. Jo crec que Xavi Pasqual és un gran entrenador, ja ho va demostrar, diguem-ne, a la seva primera etapa aquí i després amb altres equips, com el Zenit o també a Panathinaikos. I aleshores jo crec que té un gran repte per davant. Veurem si li milloren o no la plantilla, si pot aconseguir algun fitxatge, que jo crec que és un dels seus objectius d'aquesta temporada, i a partir d'aquí doncs planificar un altre projecte que esperem que pugui ser bo i que pugui tenir doncs a diferents jugadors, perquè recordem que fins a 6 acaben contracte aquesta temporada. Per tant, jo crec que és un molt bon retorn, crec que és una bona gestió que torni Xavi Pasqual al Palau Blaugrana, però no oblidem que aquesta serà una temporada difícil.
Serà una temporada complicada. Nino Buscató, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, content, feliç amb el retorn de Xavi Pasqual al Palau?
Bé, Xavi Pasqual és un home volgut pel Palau, el Palau estima en el Xavi perquè va donar un títol i va ser un home que va portar molt seriosament l'equip sempre que va estar bastant al Barça, i aleshores sembla ser que és un revulsiu important per l'equip, perquè l'equip va demostrar ahir, només que amb el rumor que hi havia de que tornés Xavi Pasqual, van reunir els jugadors, que per mi va ser ahir el Barça va tenir aquest èxit que sempre acostuma a donar bon resultat quan els jugadors es reuneixen a part i busquen els seus problemes o per què s'ha jugat malament, acostuma a tenir bons resultats. Això va ser un bon resultat ahir, el Barça va guanyar, va ser un respirar, va demostrar que l'Orellana és una persona sèria que va dur l'equip molt seriosament, sense complicar-se la vida, i aleshores ara el Xavi Pasqual, el més important és saber que el Xavi Pasqual ve amb un equip que ja està fet, que no sabem si li donaran reforços o no, i que el Xavi Pasqual, com ha dit el Xavi, el més important és saber que el Xavi Pasqual ja està programant la possibilitat de fer un equip nou de cara a l'any que ve, i que aquest any, amb el que hi ha, tots sabem que és un equip que no està massa ben confeccionat, que té uns punts febles i que el Barça, a pesar de tenir aquests punts febles, és capaç de guanyar el millor equip i de perdre el millor equip, sempre basat en uns excel·lents bons tiradors de 3, que el dia que entren el Barça pot guanyar qualsevol i el dia que no entren pot perdre en qualsevol.
A mi, Xavi, ni una de les
coses... Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, bon dia. Flaqui, que no m'he presentat. Com que venien del bar, ja, semblava que estiguem a casa,
família,
ja sortim
família,
del passadís per entrar al menjador. Aleshores, escolta, jo a tots dos els volia... Una cosa que m'ha sobtat més del Barça de Peñarroya d'aquests últims partits és que en els primers quarts el Barça ha encaixat molts punts. 20 i tants i 30 punts en els primers quarts. Això què denota? Falta d'intensitat, falta d'esforç defensiu. I en aquest sentit, et volia preguntar, Nino, de tot el que un entrenador porta, que ara el Vaquero ens ho deia, un entrenador porta des de la vessant tàctica, des de la vessant tècnica, des de la vessant física i des de la gestió, quina d'aquestes tecles creus que tocarà en Xavi Pasqual per corregir el signe i el sentit de l'equip?
Bé, el Xavi Pasqual sempre s'ha sigut un entrenador que les seves bases fortes com a entrenador ha sigut l'aspecte defensiu. L'aspecte defensiu és molt important. L'aspecte defensiu, el Xavi és un especialista, ha treballat molt bé sempre el tema defensiu i aleshores ho exigirà molt amb l'aspecte defensiu. El jugador que no defensi ho té malament. Llavors vol dir que el problema que tenia el Barça en aquests que masses partits a les primeres parts entraven i li feien 30 punts, que era una exageració, era perquè possiblement a part del treball que pogués fer amb l'entrenament, era de que els entrenadors a vegades saben fer sortir els equips motivant-los, donant-los aquell esprit que han de sortir, perquè els jugadors moltes vegades ja es veu quan fan la roda. Si jo moltes vegades, com els equips es calenten i fent la roda, es veu que si estan freds o no estan bé. Llavors, l'entrenador sàpiga movitar-los. Jo recordo molt un entrenador de futbol que es deia Cooper, que ja, com sortia del camp, els fotia un cop al cap.
Aquell era el del Logroñés, no? Sí. Que li fotia la pantuflada a la pit.
Sí, escolta'm, perquè els feia... Escolta'm, no em surtis dormit, que no t'ho perdonaré. I això, moltes vegades els entrenadors són massa teòrics, i aleshores, a l'hora de sortir, el jugador s'ha refredat. I aleshores això no pot ser. Els jugadors han de saber, han de tenir la mentalitat de que com se comença un partit, es comença la guerra. Per dir-ho així. I llavors, possiblement, molts entrenadors a vegades fan massa teoricisme, i són incapaços de fer vibrar el jugador a l'hora de sortir al camp.
Tenim aquí això... José Mari Vaquero, que avui tenim secció del passe atrás. José Mari, què tal? Bon dia.
Bon dia.
¿Estás de acuerdo con transmitir energía también por parte del entrenador, más allá de lo táctico, més enllà de lo tàctic?
No, está claro que un equipo ganador tiene que estar cuando pita el árbitro, o sea, ni antes ni después. Por lo tanto, cuando pita el árbitro es cuando tú tienes que empezar a estar 100%. Pero sí que es verdad que hay un pequeño matiz, que normalmente los grandes equipos, la gestión es más importante y en los equipos más modestos o que tienen menos calidad, tienen que tener más intensidad. Es así.
Carlos Aymar era l'entrenador que feia la plantoflada, no Cooper, no Carlos Aymar en el Logroñés.
Jo em pensava que era el Cooper.
Carlos Aymar, que m'apuntava el Mollorens, que jo estava pensant el nom i no em sortia, per tant, gràcies, Moi, que sempre està atent al programa. Xavi, per rematar la informació, per tal i com està la secció, intueixes que finalment se li podrà fitxar o no fitxar alguna cosa a Xavi Pasqual aquest any?
És la pregunta del milió de dòlars, Flaquis. Jo voldria entendre que sortirà algun jugador. S'ha parlat molt de Miles Norris, que podria marxar, però, clar, veurem, no? Perquè el mercat tampoc està per tirar coets. Jo crec que el Barça intentarà fer un esforç per intentar fitxar sobretot un interior, tot i que la posició de base també la té una mica curta i que intentaran doncs, millorar una mica la plantilla. Li preguntarem al Xavi. El que passa que el gran repte, com dèieu ara, del Xavi és que és un entrenador que cuida molt, com deia el Nino, la defensa, doncs fer que aquests jugadors que no han defensat massa últimament, ahir sí que es va notar una millora, doncs canvien el xip i puguin defensar, perquè no oblidem una cosa, anem a situar-nos, l'equip és el mateix.
Sí, sí.
L'equip...
Exacte.
És un equip que ha mostrat, com deia el Nino, la cara A i la cara B. És veritat que l'entrenador és un entrenador doncs, que en aquest cas doncs, pot ser un revulsiu, però caldrà millorar, caldrà defensar i caldrà guanyar partits, no? Però bueno... Jo crec que, responent a la teva pregunta, Flaqui, que el Barça, insisteixo, crec que farà un esforç per intentar millorar una mica aquesta plantilla.
El Barça, veurem si pot fer un esforç i de quin volum d'esforç estem parlant. Adrià Soldevila, què tal, com estàs? Perquè, clar, tot el que faci el Barça quan a inversió econòmica afecta el fair play.
Sí, sí, clar, totes les accions impacten el fair play financer del Barça, que recordem que ara mateix està excedit. El Barça està excedit de fair play financer de la Lliga de Futbol Professional. El límit salarial del Barça actualment és de 351 milions, però, clar, els salaris en total són de 565, per tant, estem 200 milions d'euros excedits. El Barça ha estat 200 milions d'euros excedit en fair play de la Lliga. I, clar, la secció de bàsquet, evidentment, impacta. És plantilla no inscribible en la Lliga de Futbol Professional, però impacta en aquest fair play en actualment 29 milions d'euros. Impacta en 29 milions. Tot i que s'ha retallat, perquè a l'època que jugava Mirotić, per exemple, el pressupost de la secció de bàsquet era de 40 milions. I s'ha retallat fins als 29 milions. S'ha retallat aquí 11 milions d'euros. Però, evidentment, això impacta negativament en un fair play que el Barça té molt excedit i haurà de seguir retallant, clar.
Que és una digue'm, Xavi.
No, remarquem això, que el fet de que la Porta, Joan,
sí, sí, sí,
no, hagi... Que jo crec que aquí és on entra el tema cor, És una mica... Aquí és on entra de dir que la Porta li hagi comentat, bueno, tu, mirarem de millorar-te, mirarem de que tinguis un projecte, diguem-ne, a mig o llarg termini amb bons, millors jugadors. És a dir, jo crec que la intervenció directa del president marca una mica el fet que potser Xavi Pasqual hagi dit, bueno, va, vinga. Sí. I a veure què és el que passa.
Aquest,
no?,
factor Laporta sempre, a l'hora d'engrescar, Jordi, bueno, és una de les habilitats i virtuts que té el president Laporta en això.
És una virtut i alhora una mancança pel club.
Sí.
És a dir, la sensació és que moltes coses recauen en el president. A mi jo crec que fer fora un entrenador quan portes un mes de competició, Xavi o Nino, també fa evident que les persones que l'han nomenat han d'assumir alguna responsabilitat. Perquè, mira, si t'equivoques al conjunt de la temporada, però admetre el teu error un mes després que has entrat en competició vol dir que aquella decisió era equivocada. No sé. Però, en fi, en tot cas, celebrem que Laporta hagi fet servir la seva convicció per fitxar amb un entrenador de primer nivell, que, com en diu el Nino, una de les coses que mirarà d'evitar és que, com a mínim d'entrada, en cada quart, només començar i ens fotin 30 punts.
Bueno, voldria recordar, perdona, Flaqui, que el Palau Blaugrana, el dia del Madrid, sí, en cap moment va cridar Peñarroya a dimissió.
No, Cubells, dir, dimissió va ser el crit.
El crit va ser Cubells dimissió. És a dir, el punt de mira estava no a la pista, sinó més amunt. Vull dir, això va ser així. Sí, Peñarroya ha marxat del Barça, ens agradi o no, criticar-lo o no criticar-lo, sense que ningú li hagi demanat la dimissió al Palau Blaugrana. És a dir, l'afició, no? Les xarxes són una altra història, sabem. En fi, però aquí, com bé diu el Jordi, aquí també s'han de tenir responsabilitats més amunt, no?, de la gent que gestiona la secció de bàsquet.
Sí, Xavi. Cuando se dice que es un club familiar, normalmente la responsabilidad, claro, cae en el avio o en el padre. Es decir, hay que ser sí, familiar en todo. Lo que no podemos decir es, para esto somos familiares y para esto vamos a... Pero eso no quiere decir que haya que reflexionar sobre, claro, las decisiones que se han tomado.
Nino, per tancar.
Jo volia remarcar una cosa, sí, bàsicament, que és molt clara. Tots sabem que el que va passar jugant amb el Girona, hi havia un entrenador, passen tres dies, quatre, i l'equip canvia defensivament. Què vol dir això? Vol dir, una vegada més, que sempre crec que els jugadors són, i els líders amb un equip són els que marquen molt les coses aquestes. Es van reunir els jugadors. Els jugadors van parlar entre ells, els jugadors van prendre una determinació, van assumir les seves culpes. Això vol dir de que els jugadors, a vegades, són els que fotem les culpes sempre dels entrenadors i aleshores els jugadors necessiten que en el vestuari hi hagi un líder que a vegades digui les coses com són i com han de ser. I això va ser el resultat d'ahir. Ara, el Xavi donarà una imatge diferent, estic segur, perquè el Xavi és un entrenador molt seriós, un entrenador que sap el que vol, que està experimentat, molt experimentat, i que aleshores marcarà la línia a cada jugador i el que no el compleixi segur que ho tindrà malament. Però aquest equip, des del primer dia, hem dit que és un equip bastant desequilibrat. Això està molt clar. La força està en una cosa, però tenim defectes dintre de l'equip, tenim uns defectes. I això és el que hi ha aquest any en l'equip. Ho lograrà arreglar el Xavi? Sí, jo repeteixo dir que ho millorarà, però que aquest equip no ens pensem que pot ser campió. És molt difícil que sigui campió. Pot guanyar partits importantíssims, però ser campió amb aquesta plantilla és difícil.
Ho podria ser si arribés aquest reforç. Hem parlat, Adrià, de com afecta el fair play financer, però hi ha una altra punta interessant que hem de remarcar de com podria afectar si el Barça ara gastés diners en la secció de bàsquet.
Sí, podria afectar, però per converses que hem tingut avui que hem preguntat, ara el Jordi deia que tot requeia la figura del president.
Sí.
És veritat, perquè el president, juntament amb alguns companys de directiva, ja han avalat diverses vegades, ja sigui per jugadors del primer equip de futbol com per les seccions. En aquest cas de les seccions, el president i la junta directiva van avalar 7 milions d'euros de desviació del pressupost de la temporada passada. Van haver d'avalar 7 milions d'euros. Doncs aquests 7 milions d'euros, segons han explicat avui, el dia 31 de desembre s'extingeix aquest aval de 7 milions d'euros. S'extingeix i, per tant, en principi, no s'haurà de tornar a avalar ni s'haurà de renovar aquest aval. En principi, el dia 31 de desembre deixa d'existir.
Deia Jordi, passava.
Sí, quan ha dit això el Nino a la ronda d'escalfament, Flaqui, m'ha momentat una suor freda, perquè és veritat que quan entraves en aquells partits anaves a jugar a Manresa o a la Seu.
Escalfament era important.
I veies aquells paios fotent aquells bots i palmejar per damunt de l'aro i que l'últim encara fotia una esmetxada i deies, ma casa, on d'en aquí d'en sortirem baldats. I certament, Nino, ja veus venint la ronda d'escalfament, ja veus...
Jo salvant les distàncies...
Flaqui, quina vivència tens,
distàncies, tu? No, jo amb el món del bàsquet, poqueta, perquè la meva alçada em va impedir jugar a bàsquet. Però salvant les distàncies, l'any passat, una de les coses que cridava l'atenció en els clàssics entre Barça i Madrid al futbol, i així van anar els clàssics, és la pinya que feien els jugadors del Barça a la prèvia del partit. Mira. I la disbauxa que hi havia quan saltava el Madrid a la gespa, que cadascú anava per la seva banda, cosa que aquest any, per exemple, el Madrid ha canviat. El Madrid fa pinya abans de començar la primera i la segona part, com feia el Barça l'any passat. És un detall, evidentment no explica res. I per cert, del tema del fair play, jo crec que és una reflexió que tard o d'hora s'hauria de fer. No pot ser, entenc que la norma és la que és, però no pot ser que un club que aposta per ser poliesportiu i, per tant, fa inversió per tenir una bona secció de bàsquet, una bona secció d'handbol, una bona secció de futbol sala, una bona secció d'hoquei, que això després repercuteix també en benefici de la Federació Espanyola de cadascun dels esports, entenc que em sembla injust que aquesta inversió que tu fas en personal esportiu i jugadors per afrontar amb cert èxit aquestes seccions et repercuteixin en el futbol. Del mateix puc dir del futbol femení. O sigui, entenc que em sembla molt injust que tu, perquè vulguis fer un bon equip de bàsquet, un bon equip d'handbol, un bon equip de futbol sala, pocs equips hi ha a Espanya que potenciïn la disciplina poliesportiva, doncs home, no els penalitzis fent-li repercutir tota la inversió que puguin fer en el fair play del futbol. Perquè què passarà? Doncs el que està passant al Barça, que les retallades aniran cap a les seccions.
Jo estic completament d'acord amb això, perquè el que fa la Lliga, crec que en aquest cas, és barrejar pomes amb peres, perquè barreja diferents tipus d'esport, però, ojo amb una cosa, si separem pomes i peres i mandarines, què passaria, per exemple, amb el pressupost de la secció de bàsquet? O amb el pressupost de la secció d'hoquei? De què s'alimenta l'hoquei? No, o sigui, l'hoquei pot sobreviure sense tot el pressupost del
club?
No ho
sé, busquem un altre, no sé. Jo a mi em sembla molt injust que per culpa de que el futbol... tu hagis de deixar d'invertir...
Sembla, Flaqui, que l'única secció, per dir-ho així, que porta un pas sota el braç és el futbol femení.
Sí, l'única. És l'única. L'única que té benefici. Els
altres, més que un pas d'obres, a vegades hi porten un panet.
En fi, que és la notícia del matí, eh? I del que portem de setmana en clau bàsquet. S'esperava, després de la destitució de Peñarroya, la fumata, vèiem si blaugrana o no, per part de Xavi Pascual. Doncs ha arribat, és oficial, Xavi Pascual, un mite del Palau Blaugrana, l'entrenador que ha portat el Barça a l'Eurolliga, a guanyar l'Eurolliga el 2010, torna a casa, amb un altre context, amb unes dificultats molt importants. Veurem si se li pot o no fitxar algun reforç de cara a aquesta temporada. Signa Xavi Pascual en el seu retorn a la banqueta del Palau fins al 2028. Nino Buscató, gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Xavi Saissó,
bon
gràcies.
Una abraçada a tots, fins ara.
Per Sergi Pons, bon dia.
Bon dia.
Ho deia abans el Nino, tot arriba després que el Barça hi donés una molt millor imatge guanyant in extremis, però guanyant amb una molt bona defensa a la pista del Bayern.
Sí, victòria blaugrana amb patiment 74-75 contra el Bayern després que Spencer Dinwiddie fallés un tir lliure al darrer segon. Amb un bon partit defensiu i grupal, el Barça va aconseguir la sisena victòria a l'Eurolliga. Òscar Orellana, entrenador interí, destacava la mentalitat d'equip i li dedicava la victòria a Peñarroya.
L'esperit que ha tingut d'equip, de competir, de lluitar i de posar tothom els interessos de l'equip per sobre dels seus individuals. Dit això, sí que m'agradaria dir també que és una victòria d'equip i que en Joan doncs també és partícip d'aquesta victòria. Vull dir, nosaltres les coses que podem fer en dos dies no són equiparables a tota la feina que havia estat el Joan, per tant, m'agradaria doncs dedicar-li aquesta victòria.
Els jugadors, per cert, van regalar-li la pilota del partit signada a Orellana, que, recordem, porta ja 21 anys al club.
Va ser un bon detall, l'acabat del partit, quan feien la pinya per celebrar el triomf. De sobte, es separen i li regalen la pilota del partit a Orellana, que sempre podrà explicar que en el seu debut a la banqueta va guanyar a la pista del Bayern i encara té dos partits més per endavant, com ens deia el Seixó, perquè Xavi Pasqual fins dilluns no s'incorpora a la dinàmica de...
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.